El gat. Va i ve dins meu, i si en tot sola, tal com si ho fes dins el seu pis, un vell gat, fort, tot ell en sis, se'l sent a pela, a penes, quan miola. Tant el seu timbre és dolç, discret, més si la veu mimba o rondina, mai, rica i fonda, no declina, i en això es cau gràcia i secret. Aquesta veu, que broda i filtra en el meu fons més tenebrós, m'emplena igual que un vers nombrós i m'adelita com un filtre. Conté tots els èxtasis, tots, calma les penes més amargues. Per expressar les frases llargues, no li cal pas fer ús dels mots. Ni un sol arquet, cap no s'acorda al meu cor, perfecte instrument, ni fa cantar tan reialment la meva més sonora corda. Com la veu teva, tenebrós, seràfic gat, estrany subjecte, en qui tot és, àngel perfecte, tan subtil com harmoniós. Aquest poema, que es diu El gat, pertany al recull de poemes de Charles Baudelaire, Les flors del mal, de l'any 1857.
Punt 7 Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Amigues i amics, una setmana més estem en directe i en exclusiva a Punt 7 Ràdio. Estem a Tirant de llibres. Molt bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Francesc. I hola, bona nit, Joan.
Bona nit, després d'uns dies d'un començament de la temporada de Tirant de llibres una mica, diguem-ne, amb moltes baixades i pujades, perquè clar, hi ha dies que fèiem festa, dies...
No és que hagi estat accidentada, però amb alts i baixos. No?
Alts i baixos. I ara tornem una roda i cada setmana ja.
Doncs aquest és el programa número 121. Com sempre, saludem el nostre equip tècnic, l'Enric, que ens fa un control tècnic excepcional. I, evidentment, també saludem a tota la nostra audiència, que setmana rere setmana, fidel, com ja sabem, doncs ens segueix, com sempre, el Tirant de llibres cada dilluns.
Sí, em sembla que potser avui fins i tot encara en seguirà més gent, perquè he vist uns quants cartells d'aquest programa escampats per la població.
Això és molt interessant, que es faci difusió d'aquest programa.
I fins i tot hi ha València, i no sé si a Txèquia també en parlen.
També, possiblement. Doncs bé, avui tenim un programa molt interessant, tenim una crònica des de Barcelona, amb la nostra benvolguda companya Arantxa Sánchez, i a continuació tenim uns llibres a la carta, oi? Oi, Joan?
Francesc, sí, parles tu mateix, parles d'una autora que es diu Vicky Myron, i el llibre es diu D-Way.
Exactament.
Encara que sigui un nom tan anglès, el llibre és en català, oi?
La traducció,
la traducció, sí.
Jo m'atreviria a suggerir la pronunciació Dewey.
Dewey, ah?
Dewey.
O sigui, com una DJ, Dewey.
Dewey.
Sí, perquè es correspon al cognom d'algun autor i és
conegut. Sí, un bibliotecari famós, em penso.
I jo diria que pedagog. Pedagog,
penso que bibliotecari també.
Sí, però vaja, pot haver-hi...
També pot ser que sigui pedagog. No ens barallarem
ara. Bibliotecari i pedagog, sí.
Bé, doncs també en Joana, de Literatura Universal, ens continua parlant de la novel·la sueca de misteri. Oi?
Sí,
és suec, oi?
Sí, el novel·la sueca de misteri, que és el número 4.
I avui tenim un autor conegut, Stieg Larsson, L'home que odiava les dones.
Sí, L'home que odiava les dones, amb el títol original de la llibre, ja ho hem parlat alguna vegada.
Sí, ja no és el títol aquell... Com era?
Els homes que no estimaven les dones.
Ah, això mateix.
Aquest és un títol, diguem-ne, espuri. El títol original és aquest.
A 9:45 tenim una entrevista, oi, Jordi?
Sí, i tant. Esperem que vingui en Pau Gené i ens expliqui què és el que ha fet darrerament. Sabem que va ser per Olzinelles i per més llocs.
A 3:15, si tot va bé, tindrem noticiari, actualitat cultural i general. I avui, Jordi, tenim una secció nova. Parlarem de llibertat, parlarem d'independència.
Sí, com que ara en l'horitzó hi ha una sèrie de consultes populars sobre aquesta qüestió,
volem
incentivar el dret de decidir també de la nostra audiència i, per tant, presentar algun acte o algun llibre al final de tot el programa que tingui a veure amb aquesta noció d'independència.
Doncs som-hi.
La crònica.
Bé, tenim ja a les nostres ones la corresponsal de Barcelona i de Catalunya en general, Arantxa Sánchez. Bona tarda, bon vespre, Arantxa.
Bona nit,
ja sí. Bueno, tot, com que el temps
és molt fosc, ja... clar, és que ara ja és molt fosc i ara ja és nit profunda.
Bueno, com que són les 9 encara, direm les 9 i són i 6 minuts, doncs per això
com
encara diem bon
llop,
vespre.
Eh?
Bon vespre, sí, encara ho podem dir, sí.
Doncs vinga, Arantxa, què ens has d'explicar?
Mira, aquests dies vull aprofitar que Barcelona s'ha convertit en el Visage pour l'Image, el coneixeu, el Visage pour l'Image que fan a Perpinyà, cada mes de setembre, que és un...
Molt interessant.
Sí?
Sí, sí, sí.
Us agrada el fotoperiodisme? No sé si us agrada.
M'agrada, bé, sobretot és que hi tinc una parenta que me'n fa arribar a publicitat.
Ah, doncs, s'ha d'aprofitar que Barcelona avui mateix s'ha convertit en un nou Visage pour l'Image perquè tenim el Caixa Fòrum, tenim el Fotopress 2009, que és el certamen de fotografia de premsa espanyola, i és un certamen que es fa cada dos anys, que el fa la Fundació de la Caixa, i otorga 6 beques a projectes fotogràfics inèdits i 3 premis a treballs realitzats en els dos últims anys. I aquesta exposició començarà el dia 30 d'octubre i jo us convido que la veieu, perquè a més el guanyador d'aquest any, que és l'Emilio Morenati, és el noi aquest que, no sé si us en recordeu, un fotògraf que va patir un accident amb una mina que anava amb uns soldats americans i va patir un accident i va perdre un peu a causa d'aquest accident. I aquest noi estava fent un fotoreportatge de les dones que havien patit atacs amb àcid al Pakistan. I aquest mateix reportatge és el que ha guanyat el Fotopress d'aquest any. Vull dir que pot ser molt, molt interessant anar-ho a veure.
Des d'aquí el recomanem calorosament.
I tant. I a més, us deia això perquè a l'hora que fan això aquí al Caixa Fòrum, al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona tenim el World Press Photo 2009, que és la Mostra Internacional de Fotoperiodisme Professional. Aquest ja és la mostra de tot el món, dels fotògrafs de tot el món. El recull de fotografies dels principals esdeveniments del 2008, entre totes les que han enviat doncs, fotoperiodistes, agències, diaris i fotògrafs de tot el món. I és l'exposició que a més de ser organitzada per una fundació sense ànim de lucre, que a més la vota un festival independent, un jurat independent completament de diaris, de circuits comercials, les fotografies que normalment es posen d'aquest certamen són realment boníssimes. I aquest haureu de donar-vos bueno, una miqueta més de pressa perquè el 13 de desembre acabarà, però bé, ja que veniu a veure una, doncs us aneu a veure l'altre i això, tenim un petit Perpinyà aquí a Barcelona.
Sí, exacte.
I a més us vull dir també que ja que aneu al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, si voleu aprofitar, tenim també un festival de cinema independent de Barcelona que es diu l'Alternativa 2009 i és un cinema que a veure, t'ha d'agradar el cinema d'aquest tipus perquè és d'aquest arriscat, que aquest que s'atreveix, aquest que no el veuràs mai en una sala de cinema d'aquestes comercials, però bé, si us agrada aquest tipus de cinema, dir que s'estan projectant unes 350 pel·lícules de cinema alternatiu, vull dir que hi ha molta producció fora del que és l'esfera més comercial, i que a més hi ha un munt d'activitats paral·leles, com tallers, taules rodones, seminaris, i a més que els directors, actrius, productors d'aquest tipus de cinema, doncs clar, són molt més propers i tens l'oportunitat de poder tenir taules rodones amb ells, poder comentar les seves pel·lícules, vull dir que està molt bé, molt bé.
On des de que es feia això? Perquè per recordar-ho
més... Això, al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, que ho teniu al centre de Barcelona, al carrer Montalegre, i és a més un lloc molt maco que el van recuperar, que era la Casa de Caritat abans, i l'han recuperat i és un lloc molt bonic, que a més us recomano que si aneu al pati central, mireu cap amunt i veureu que des del vidre es veu el mar. O sigui que és molt maco el lloc. també.
A la vora del MACBA, oi?
Al costat, just al costat del MACBA, per darrere, sí, sí.
Doncs molt bé. Anxa, hi ha alguna altra cosa més?
No, jo crec que si feu tot això, cada setmana el teniu complet.
Prou ple. Doncs molt bé, Anxa.
Doncs vinga, fins la pròxima i que vagi molt bé.
Ens veurem.
Molt bé,
veure. Vinga, adéu.
Adéu.
Llibres a la carta.
Bé, amigues i amics, avui us parlarem d'un llibre que ha estat tot un fenomen social, gairebé. El llibre es diu Jui, no? Com deia Jordi, oi?
Sí.
Allò que jo deia Dewey, s'expliqués, s'escriu Dewey, D-E-W-E-Y.
Però pensa en una paraula que s'escriu D-E-U-C-E, i és allò que en els partits de tennis en diuen just.
Just.
Ara no he caigut.
Just.
Ara mateix.
Just.
I s'escriu D-E-U-C-E.
Doncs ara mateix no he caigut. Escolta una cosa. El llibre, tot i que es titula d'aquesta manera tan peculiar, porta un subtítol que crec que serà força aclaridor. Diu el gatet de biblioteca que ha commogut el món.
Bé, d'entrada... No una rata.
Perdona?
No una rata.
No una rata, no. La rata és l'altra. És aquella... Com es deia aquell llibre que es basava en una rata, que en vaig parlar ja fa temps? Es deia Firmin. El Firmin. Això en vaig parlar, sí. És que últimament no és pas la primera vegada que apareixen animals vinculats al món de la literatura. El fet d'estimar la literatura a partir d'un animal, no? El que passa és que recorda que en aquell llibre, Firmin, la rata, aquesta rata que es deia Firmin, vivia en una llibreria. I en aquest cas tenim un gat que viu en una biblioteca, cosa que no és gens freqüent, eh? O si més no, per aquí al voltant em fa l'efecte. No?
Però aquest gat és de debò?
Sí, aquest gat és de debò. La foto que tenim a la portada, un gat molt maco, un gat que mira amb uns ulls angelicals.
Com que no tenim televisió no es pot veure, però el tenim aquí.
No, però, i de fet, el llibre està farcit de fotos. El llibre vas mirant la novel·la, que té un llibre, una novel·la bastant llarga, 255 pàgines. A dins hi ha intercalades tota una sèrie de fotos i, efectivament, aquest gat és real. Aquest gat va existir, malauradament aquest gat va morir. No és pas que us estiguem desvetllant ja al final de la novel·la, però, de fet, com que ha tingut tant èxit, tu busques a internet el nom de Dewey i t'ho expliquen tot això. Mireu si va ser important aquest gat, que fins i tot té, encara té en el Facebook, una pàgina, un grup d'admiradors del Dewey, d'aquest gat de biblioteca, i busques en el YouTube el nom de Dewey i et surten fins i tot vídeos de la CBS, de televisions nord-americanes, explicant aquest gat. Bé, és una història molt senzilla. Resulta que aquest gat, una gèlida nit, un matí de l'any 1988, del gener de 1988, la directora de la biblioteca d'una petita vila, d'una petita ciutat d'Iowa, als Estats Units, concretament el poble, la ciutat de Spencer, resulta que varen sentir un soroll a la bústia de retorn de llibres. I allà on s'esperaven trobar-hi, doncs...
CDs i llibres.
CDs i llibres, resulta que s'hi van trobar un pobre gat que estava mig mort de fred, no? I llavors, doncs, el van adoptar, en certa manera. El van adoptar i va ser el gat resident de la biblioteca. Era un gat que vivia a la biblioteca, no? A més, s'amagava per entre els prestatges i, bé, realment es va fer aquell espai real.
I era mascle.
I era mascle, sí. Era mascle,
jo en vaig tenir un que em ratava els llibres. O sigui, no el podia deixar passar i, a més, s'hi orinava.
O sigui que...
Aquest no era el Dewey.
Aquest no era el Dewey. No,
a més, primer que devien fer devia ser capar-lo.
Doncs sí, aquesta és una de les primeres coses que fan. Després de posar-li unes mantes i netejar-lo amb aigua calenta, que es veu que això als gats no els agrada en general, a aquest tampoc li agrada, es veu. Doncs quan ja d'alguna manera es va fer seu, es va recuperar, va quedar-se a l'espai. De fet, tota la biblioteca era casa seva i, evidentment, se sentia com a casa. Però no només, el que s'explica fins i tot en el llibre, fixeu-vos el subtítol, el gatet de biblioteca que ha commogut el món. O sigui, no només es va fer seva la biblioteca, sinó que es va fer seva la gent que anava a la biblioteca. I es veu que aquest gat tenia com una mena de sisè sentit per anar a buscar la gent que, segons se'ns explica, gent que necessitava que estiguessin per ells. Gent que anava a llegir un llibre i es trobava amb el gat, i potser el primer dia rebutjaven el gat, però llavors el segon dia que el gat anava darrere d'ells, acceptaven, aquesta mateixa gent, acceptaven que el gat se'ls hi posés a sobre les cames, o al costat seu, mentre llegia. O sigui, realment, i al final la gent anava a la biblioteca a veure el gat. també. O sigui, la biblioteca no era només un simple magatzem de llibres, sinó que el gat va resultar ser una veritable atracció, i s'explica que va gairebé duplicar les xifres d'assistència de lectors, de visitants a la biblioteca. A la biblioteca, eh? I va ser realment un fenomen que va traspassar el que seria l'àmbit estrictament municipal, local, sinó que realment en tot l'estat d'Iowa, i fins i tot tot el país, potser tot el país, tots els Estats Units, potser és massa, però que va tenir una repercussió que va superar amb escreix només el que seria l'àmbit local. Fins i tot, us diré, us diré que aquesta novel·la ha tingut tanta repercussió que fins i tot hi ha una pàgina web, Library Cats Map, resulta que és una web que recull totes les biblioteques del món on hi ha una presència felina, o sigui, on hi ha gats a dins de la biblioteca. Perquè veieu
no
que
és el primer cas, aquest?
No és el primer cas, n'hi ha d'altres, Ara, aquesta presència felina en una biblioteca s'ha d'entendre de diverses maneres. Per exemple, unes biblioteques on hi visqui un gat, efectivament, o bé on hi hagi una representació d'un gat, com per exemple un quadre o una estàtua. O sigui que entren tots aquests àmbits. Ara, us he de dir que a la biblioteca del Departament de Microbiologia de la Universitat Autònoma de Barcelona hi va haver una gata, es deia Mansa, durant la dècada dels 90. De fet, a partir del 1990 i potser fins al 92 que hi va viure. Després sembla que la persona que se n'ocupava ja no estava en el departament i se la van portar a Barcelona perquè a l'Autònoma no hi havia qui volia veure l'animal corrents pels passadissos o pujant i baixant escales. I sembla que en aquella biblioteca la gata era gairebé una institució. O sigui que és una mica un cas semblant al que explica el llibre, aquest llibre, aquesta novel·la que estem comentant ara mateix. Ara us he de dir que en aquesta pàgina web, Library Cats Map, als Països Catalans no hi surt cap.
Sí, és molt arriscat, eh?
És molt arriscat, perquè, clar...
Que si es mulli les ungles en els llibres, posant per gas...
De fet, en el llibre, la novel·la aquesta, el Dewey aquesta, s'explica que hi havia gent que va acceptar, diguem-ne, la novetat amb un gran entusiasme, sobretot les criatures, o la gent gran, no? Però que també hi havia gent que no entenia com podia ser com un espai públic i hi hagués un animal. Vull dir que hi va haver gent que, d'alguna manera, hi va haver gent, opinions a favor i opinions en contra, Però bé, crec que no sé, a mi jo no l'he acabat el llibre, també ho he de reconèixer, l'estic a mitges, però volia parlar-ne perquè, clar, és un llibre, penseu que acaba de sortir aquest llibre, aquest llibre, la traducció d'aquest llibre, és de l'any 2008, però en català ha sortit a la primera edició el setembre de 2009. Està publicat per Ara Llibres, o sigui que és recent, és molt recent, Dono la referència, Vicky Myron, Dewey, el gatet de biblioteca que ha commogut el món, ho tenim editat a Ara Llibres, com us dic, d'aquest any, del setembre de 2009. Té un preu aproximat de 18,95 euros. I, en principi, no sé, la col·lecció, no la veig, la col·lecció. No, diu Ara TV, però ara no, això no és cap col·lecció. En principi està fora de col·lecció perquè no hi ha...
És d'edicions 62.
No, Ara Llibres.
Ara Llibres.
Ara Llibres.
Ara Llibres, sí.
Perdó, és que m'havia quedat amb alguna referència anterior que m'havies dit d'edicions 62. És veritat, ja sé què. Era un altre llibre.
Ara Llibres.
Però clar, em deies Ara TV, clar, això havia de ser aquesta famosa editorial que treballa per encàrrec o que fa treballar els escriptors per encàrrec, no?
No t'ho sabria dir.
Ara Llibres?
Sí. Sí, encarrega un llibre, per exemple, al Matthew Tree, sobre l'ateisme, i llavors el Matthew Tree doncs, té 2-3 mesos per escriure el llibre.
Bé, us volia dir més coses, D'entrada, us he de dir que la protagonista, la Vicky Myron, no només explica la història del gat, sinó que també aprofita el llibre per parlar del que seria la vida en aquest poble, en aquesta regió dels Estats Units, en aquest estat dels Estats Units, Iowa, una mica rural, parla precisament de problemes econòmics, quan hi va haver crisi al camp, com va repercutir això en la vida de les persones, en l'economia d'aquella zona. Parla també de la seva vida personal, és una mare soltera, parla dels seus problemes en el matrimoni, i us volia llegir molt breument un parell de línies que crec que poden il·lustrar una mica la ideologia en aquella època de la gent que vivia en aquell sector. No tothom pensava igual. Estem parlant, doncs, dels anys 60-70. Estem parlant de la joventut, de quan aquesta noia era jove. Això va passar a finals dels 80, però està parlant de la joventut. Quan resulta que aquesta noia tenia ganes d'estudiar i diu, vaig esmentar els meus plans al meu assessor educatiu i moral. Avui en dia sembla que no n'hi ha, d'assessors educatius i morals.
Educatius sí, però morals.
El calvinisme... té les seves coses.
Doncs diu, el meu assessor educatiu moral em va dir: no necessites preocupar-te de la universitat. Et casaràs, tindràs fills i deixaràs que l'home es cuidi de tu.
Això és l'educació.
Doncs bé, resulta que inicialment aquesta noia fa el que li diuen, fa el que li diu el seu assessor educatiu i moral,
i mira
però la veritat és que les coses no li van gens bé. Té un fracàs rotund amb el seu matrimoni i al final, malgrat que tenia una filla i que tenia feina, havia d'anar a treballar, però malgrat això decideix fer una carrera. Decideix fer una carrera, la carrera de bibliotecària, precisament, i és gràcies a tenir aquests estudis que acabarà aconseguint ser la directora d'aquesta biblioteca de Spencer. També s'expliquen els problemes que té amb l'Ajuntament, amb l'institució municipal, per aconseguir recursos per la biblioteca i, evidentment, per aconseguir l'autorització perquè li deixin tenir el gat.
Tenim aquí segurament una persona que ens escolta que coneix molt aquest tema dels conflictes entre l'Ajuntament i les biblioteques.
També.
Sí?
Darrere de cada bibliotecària hi ha una història de superació.
Molt bé.
Us volia dir més coses a propòsit d'aquest... Jo no sé, m'imagino que la gent que tingueu gats, quan estigueu, si llegiu aquest llibre, no us podreu estar de tant en tant esbossar un somriure, perquè us recordarà moltes de les coses que fa aquest gat a la biblioteca, us recordaran coses que fan els gats. Per exemple, en una biblioteca, i més als anys 80, avui en dia no, perquè avui en dia tot va amb ordinadors, però als anys 80, evidentment, el que era lògic és sentir el clac-clac de les màquines d'escriure. Jo no sé si teniu gats i us heu posat mai a escriure amb una màquina d'escriure, però jo tinc una gata i quan jo em poso alguna vegada per escriure alguna etiqueta i agafo la màquina d'escriure, immediatament ve corrents a veure què és el que està passant i es posa al costat de la màquina d'escriure per sentir el soroll i per veure què és el que està passant. No? O també una de les coses que fa el Dewey és agafar allà, les bibliotecàries tenien tota una sèrie de gomes elàstiques, gomes d'aquelles de plàstic per enganxar papers o el que fos. Doncs el Dewey té una veritable fixació per agafar aquestes gomes elàstiques. Això la meva gata també ho fa, precisament. Bé, i ja pràcticament...
Fan tots els gats.
Sí, això ho fan.
Tenen una fixació, juguen
amb qualsevol cosa. Bé, en qualsevol cas, els gats sempre ens han embruixat per la seva intel·ligència, la seva misteriosa elegància, la seva independència també. També d'aquí ve aquell poema que hem llegit de Baudelaire que parlava sobre el gat. Es tracta de gats extraordinaris que es fan amos de l'espai on són i saben embruixar els humans veient totes les seves gràcies que fan. Es penja pel sostre, el Dewey, i al final Dewey acaba captivant a tothom i per això en el moment, fins i tot hi ha un cop que s'escapa, i per això en el moment que mor realment és un daltabaix, suposo un daltabaix. Us diré que aquest Dewey ha protagonitzat articles en més de 250 diaris i més de 70.000 pàgines d'internet tenen referències a aquest Dewey. Per tant, insisteixo, és un gatet de biblioteca que ha commogut el món. Més d'un milió d'exemplars venuts, traduït a més de 30 llengües. Per tant, era evident que en català també l'havíem de tenir. Vicky Myron, Dewey, el gatet de biblioteca que ha commogut el món, ara llibres, 18,95 euros.
Literatura universal.
Bé, continuem la sèrie de llibres i d'obres que porten el títol Novel·la sueca de misteri número 4, i en aquesta quarta edició d'avui parlem del Millennium 1, és a dir, del llibre primer que va fer Stieg Larsson, L'home que odiava les dones, a tirar la columna 762 pàgines, Barcelona, 2008. Ah, perdona, la columna 762 és el número de la col·lecció, diguem-ne, que es diu columna, no té més col·leccions, Barcelona, 2008, 625 pàgines, 22,50 euros. Bé, el títol original del llibre és aquest que acabo de llegir, Els homes que odiaven les dones, fa més justícia que l'edulcorada traducció catalana Els homes que no estimaven les dones, digne de figurar en una antologia de l'eufemisme tenint en compte tota la filera de masclistes criminals que surten a l'obra. Una cosa és no estimar-les i l'altra, ben diferent, és pagar-les, violar-les, mutilar-les i incinerar-les. Això ja fa dies que jo vaig denunciar. Millennium té com a leitmotiv denunciar la violència masclista contra les dones. Violacions, tràfic de dones i prostitució, violència a l'entorn familiar, agressions sexuals, assetjament laboral, la doble discriminació de la dona immigrant, són els tristos ingredients que es compon, del qual es compon aquest fresc sobre Suècia. Molts s'han sorprès que en un país nòrdic, bressol de l'estat del benestar i amb les polítiques d'igualtat més desenvolupades, i quedi retratat com un vesper de masclistes. Larsson sempre s'ha declarat feminista i la defensa de les dones té com a punt de partida un episodi que va viure quan encara era adolescent, quan va veure impotent la violació d'una jove. La seva viuda explica que aquest feminisme d'Stieg era alguna cosa instintiva. La discriminació i l'opressió de les dones eren per ell una barbaritat incomprensible i inacceptable. I sempre va fer tot el que podia per donar-lo suport. Per exemple, si s'assabentava que algun home del seu entorn trepitjava els drets d'una dona o feia qualsevol actuació de tipus masclista, feia l'impossible per desacreditar-lo en públic. I això passava amb força freqüència. També recorda que les feines de casa les feien conjuntament al 50%, tant les agradables com les desagradables. És a dir, que és un home que no solament era feminista de paraula, sinó també de fets. Els seus personatges i els seus arguments són un trasumpte de tot això que acabo d'explicar. Tota l'obra tracta de la batalla contra els abusos sobre la dona, els crims sexuals, la tracta de blanques o prostitució, etc. I aquí, i els que ho fan es divideixen en dues menes d'individus. Els masclistes, sense escrúpols, assassins que odien les dones, i de l'altre costat, éssers sensibles, dones i homes, ben dotats físicament i intel·lectual, que s'hi enfronten. El protagonista, Michael Blomqvist, és l'alter ego de l'autor, un periodista d'investigació que està situat al davant d'una revista de denúncia, Millennium, que va existir realment i que encara existeix, que es diu Expo, fundada per ell mateix i un grup de voluntaris per la llibertat. Una llibertat venuda avui als immensos beneficis que de l'herència presa amb males arts, és a dir, els hereus legals de Larsson financien la publicació i l'omplen de favors i omplen de favors a la vídua Eva Gabrielsson a canvi del seu silenci. Ella, però, no cedeix i així ha nascut la iniciativa noruega www.suporteva.com que, com el seu propi autor explica, es va crear contra la paradoxa següent. Diu, són els petits fills que li han nascut a Stieg Larsson que demanen diners i que demanen diners a totes les persones que han llegit llibres per ajudar la vídua a tirar endavant. Pensem que els pares de l'Stieg Larsson, quan es va morir, primer no van anar ni a l'enterrament del seu fill. Segon, li van prendre el pis que tenia, amb el que vivien junts, amb la seva vida, li van prendre els llibres, l'ordinador i el pis. O sigui que Déu-n'hi-do. Actualment, però, el pare i el germà de l'escriptor Stieg Larsson, com a conseqüència de tota la pressió que estan rebent, han ofert a la companya sentimental del periodista 20 milions de corones sueques, quasi 2 milions d'euros. Es tracta d'una proposta per acabar amb l'enfrontament que les dues parts protagonitzen des de fa 5 anys. Els hereus de Larsson eviten dir quina és la quantitat de beneficis que els aporta la trilogia, tot i que uns diaris els situen al voltant dels 130 milions de corones sueques, uns 13 milions d'euros. Per tant, si de 13 només hi donen 2, ja sabeu que aquí la cosa més equilibrada no hi és. Comptant només els llibres, a part de les pel·lícules, Gabrielsson insisteix en explicar que Larsson considerava els manuscrits dels seus llibres com el pla de pensió d'ambdós, és a dir, dels dos. I per tant, clar, si ara s'ho queda tot el pare i el fill, i el germà, doncs clar, ella ha quedat bastant malament. També afirma que Larsson no es va voler casar amb ella per protegir-la d'eventuals represàlies dels grups neonazis suecs, a qui va investigar a fons a la seva revista Expo. La protagonista de tot el volum, que ja surt a les primeres 100 pàgines d'una manera secundària però totalment fascinant, és una hacker, una víctima del maltracte infantil amb un passat de desemparament i violència brutal infringit per homes. Pot ser que Lisbeth Salinger, que aquest és el seu nom, sigui també un alter ego d'una dona real? Salander és una barreja de diverses persones, homes i dones que han estat molt properes a les que col·laboraven amb el projecte de la revista Real, i per tant properes a Larson i a Gabrielson. La trama és un conte èpic d'assassinats en sèrie i d'enganys econòmics que travessa diversos continents. La novel·la se situa en un complicat frau financer internacional i en el mal enterrat, i en el mal enterrat passat d'una família sueca rica dedicada a la indústria. Fa servir el clàssic ambient del gènere de pel·lícula de crim i suspens, mentre estilísticament segueix i barreja aspectes d'altres subgèneres. Com a periodista i redactor d'una revista a Estocolm fins a la seva mort, Larson revela la coneixença, el coneixement i plaer tant per les novel·les policíaques angleses com les americanes. Aquest va declarar que va escriure la seva obra a les tardes després del treball pel seu propi plaer, tot i que també va reconèixer un altre moment que va ser una mena de marató d'escriptura, perquè això li va portar també que acabés com va acabar, doncs, mort tan jove, no? Les ciutats, i també pel tabac, fumava moltíssim el Larson, com fumen els protagonistes de les novel·les i la mateixa Salinger. Les ciutats esmentades són reals, a l'excepció de Hedestad, que és inventada. I a més, la novel·la conté alguns dilemes morals interessants, i en alguns dels millors fragments es donen quan es contraposen les visions del món de l'Elisabeth i la de Michael. A banda de l'ètica periodista i de l'ús de mètodes il·legals per aconseguir fins més o menys nobles. No us la podeu perdre, encara que us costi perdre hores de son. I ho podeu complementar amb el visionat de les dues pel·lícules fins que aquest moment, que hi ha fins aquest moment, corresponent als dos primers volums, l'última acabat d'estrenar fa dies. Repetiré la referència perquè no us la perdeu. Molts ja sou que el coneixeu, eh? Stieg Larsson, l'home que odiava les dones, aquí l'home que no estimava les dones, ha tirat columna, número 762, Barcelona, 2008, 625 pàgines, 22,50 euros.
L'entrevista.
Hola, doncs tornem a tenir amb nosaltres aquesta temporada en Pau Gené, que ens ve a parlar precisament de les seves darreres actuacions, dius així, quan recites poesia. D'acord, perquè ja sabeu que...
Bona nit, eh?
Bona nit, Pau Gené.
I... Bona nit a tots i merci per convidar-me una altra vegada al vostre programa. Gràcies.
Gràcies a tu per venir.
Bé, doncs ja sabeu que en Pau Gené no es limita a escriure i publicar poesia, sinó que a més és una persona que es preocupa per convertir en espectacle allò que escriu o que ha escrit. I així, doncs, tenim que ha actuat recentment o darrerament, em sembla que de l'estiu que pensar, a Granada, en una presó, em sembla també...
A la presó Model.
A la presó Model, oi? En un indret de Barcelona, a Gràcia, que es diu la Cova dels Cultures, a més, a Ullastret, al parc aquí a Olzinelles, al Parc Natural del Montnegre... I ens agradaria que ens fessis un balanç d'aquesta sèrie d'actuacions, és a dir, quina recordes més vividament, què recordes gratament? Per exemple, a la Model hi va haver alguna sorpresa grata, hi va haver alguna sorpresa en qualsevol sentit?
L'actuació de la Model jo podria explicar durant hores l'experiència que va ser. Vaig aprendre moltíssim allà. El que podria explicar és que el contacte amb els presos i el que va ser l'actuació en si va ser molt gratificant. Vull dir, crec que és dels públics més entregats que he tingut a la vida. Això sí, eh? I el contacte amb els presos després i viure una mica a la presó i tenir aquella sensació, aprendre el que significa la privació de llibertat, per mi va ser molt edificant. Ara, al mateix temps, també visitar l'edifici, veure l'edifici, i a més em van fer una mena de visita guiada per totes les instal·lacions i això, vull dir, també em va causar un cert trauma.
Una certa angúnia, allò sí, de dir, una... ja em sí. podré sortir d'aquí.
Sí, vaig demanar l'hora, finalment. O sigui, després de passar-hi tot un matí vaig dir, escolta, a mi ja em toca sortir, no? Però, bueno, va ser realment molt, com dir, molt edificant, saps?
N'hi ha més fora que dins, allò que es diu sempre?
Segurament, segurament. No són tots els que són i aquestes coses. Ah, i l'altra cosa és que tots són innocents a dintre, eh? Uh-huh. El contacte, o sigui, aviam, vam fer una lectura de poesia, jo i una altra noia, l'Anna Gual, que compartim editorial, i vam tenir la sort d'estar en el teatre de la presó Model, que és una mica l'oasi de la presó. És un lloc que està al centre de la presó, al costat hi ha el pati d'esports, i tenen un petit teatrí on hi fan les poques activitats de lleure que es fan allà. Llavors el fet d'actuar allà va ser molt xulo, però després el contacte directe amb els presos, vam anar al pati d'esports on es podia fumar, vam estar allà xerrant amb la gent i al·lucines una mica, perquè tots són innocents.
I d'alguna manera es queixen de la seva mala sort de ser en un lloc Exacte. Que no els pertoca ser, oi?
El que acabes una mica aprenent és que allà...
Hi ha una picaresca, si, probablement.
Segur. Però, aviam, si en tot cas, si siguin innocents o no, estan allà perquè no tenen cap més recurs. En el sentit de que són gent que no tenen família, que no tenen cap mena d'ajuda per enlloc i que, bé, han acabat amb els seus ossos en aquella presó. Quan segurament hi ha molta gent que ha comès crims pitjors o iguals, que, pel que sigui, tenen diversos suports i han pogut estalviar-se aquest tràngol, per dir-ho així.
Bé. Per no parlar d'un palau conegut de la música.
Exacte. Per no parlar del Fèlix Villet.
Exactament.
Bé, doncs, i tu quina reacció vas veure en la gent a mesura que anava recitant poesia? És a dir, la gent mostrava empatia? Hi havia una correspondència per part de...
Sí, a la presó va ser molt agradable, de debò, eh? Us ho dic de tot cor, va ser molt agradable perquè el públic estava totalment entregat i la gent que hi havia allà estaven molt contents de que els hi fessis almenys alguna cosa, no? Era com si anessis a fer festes a algú que feia molts anys que no tenia... festes o carícies, el que sigui, no? Llavors, el públic va ser molt, molt amable i molt entregat. Vull dir, jo no recordo, en poques lectures de poesia, recordo això, ovacions de la gent de posar-se en peu i aplaudir i coses així, i bueno... I després també la qüestió idiomàtica. Era molt divertit també ensenyar-los una mica el que era el català allà dins, eh? Perquè hem de comptar que un percentatge molt alt de la població de la presó no són d'aquí. I és la majoria, eh? Vull dir, a la presó Model ara mateix, jo vaig estar-hi aquest agost i allà hi havia... És una presó que està dissenyada per tenir 800 reclusos i en té 1.800.
Ostres!
Dels quals, posem que un 50% són sud-americans, llavors hi ha un percentatge molt alt, voltant un 30% serien magrebins per englobar-ho d'alguna manera, llavors hi ha una petita representació de l'Àfrica Negra i també del que seria l'Europa de l'Est, Rússia i aquestes coses. I de catalans en vaig trobar molt pocs. A la presó hi havia... bueno, la Model també té una peculiaritat, que té una planta psiquiàtrica, que no és ben bé una presó, i allà és on hi havia els presos, diguéssim, catalanoparlants.
O sigui que, d'alguna manera, els convenia més estar en tractament, no?
Sí.
O tenir... No, que això pot ser un perjudici com un privilegi, no se sap mai, no?
Sí,
depèn
sí.
De com estigui organitzada la vida dins del presó. Bé, doncs sí, no hi ha res com conèixer gent que ha passat per la presó i que t'expliqui les batalletes, perquè normalment en tenen per hores, eh? Bé, tu per sort no et vas quedar allà fins que et xapaven, fins que es tancaven dins la cel·la.
Em van deixar marxar. Tot i que també una altra de les experiències importants era el fet d'entrar i sortir, i com tu veus com funciona el fet d'entrar i sortir, que, aviam, allà en diuen cancells, són les portes que entres, amb les quals atreveses per entrar dintre de la presó i les que hauràs de fer després de sortida també. I en aquests cancells, evidentment, vull dir, et demanen els documents, et registren, et toquen per tot arreu i n'has de passar tres fins a arribar al que seria el sector dels reclusos i per sortir igualment. I la sensació aquesta de que tu entres en un lloc que és una mena de terra de ningú i veus que se't tanca una porta darrere teu, amb la qual no pots sortir, i se n'ha d'obrir una altra encara perquè tu puguis continuar endavant, és bastant forta. Uh-huh. Una altra de les coses que m'agradaria explicar molt breument és a l'entrada a la presó, avui en dia és un lloc que se'n diu Paqueteria, i és el lloc on te van assassinar el Salvador Puig Antich. i és sí. Ben bé a la porta de la presó Model de Barcelona, ben bé al primer pati que hi ha, abans de passar els cancells, hi ha una zona on les famílies dels reclusos van a veure'ls, i al costat hi ha la zona de paqueteria on li van aplicar el garrot vil al Salvador Puig Antic.
Escolta, tu t'havies ofert molt gentilment a fer-nos, a oferir-nos, oi, a llegir algun poema, i fins i tot em parlaves d'alguna petita mostra d'un nou llibre que estàs negociant. Mm. Què tenim per avui? Què ens pots oferir?
Si un cas, el que us puc oferir en primícia, un text de 5 línies. Sí, és, a veure, saps que no es pot dir gat fins que no està el sac i ben lligat?
Avui l'hem dit moltes vegades.
Ah, sí? L'heu dit? Sí.
Parlem de gats avui.
Sí, una novel·la sobre un gat i també un poema de Charles Baudelaire que parlava de gats.
Ahà. Uh-huh. El del Baudelaire ja sé quin és, està a les flors del mal. Sí, sí, el gat, sí, sí, ja sé quin és. Bé, doncs no, jo el que t'havia comentat és això. Jo tinc un llibre acabat des de fa un any i l'estic negociant en el magnífic desert de la indústria editorial catalana. També estic aprenent molt. I és un llibre de proses poètiques curtes, de menys d'una pàgina, sempre. El que passa és que hi ha personatges recurrents i es lliga. I jo en dic novel·la d'aventures, però feta a través de proses poètiques.
Té protagonista? No necessàriament.
No necessàriament, però es podria trobar. O sigui, després d'una lectura així experta, se'n podria trobar més d'un, penso. Uh-huh. Però bueno, en tot cas, per no fer el de sempre i llegir-vos poemes d'alguns dels meus llibres o així...
Ens en pots llegir, si vols, a continuació algun de Tancat per mancances, que li tinguis més afició,
sí.
però...
No, si un cas en parlaré una mica, el Tancat per mancances, sí que estic molt content que es va reeditar, i això sempre és un honor, o és un goig que passi. Però m'agradaria llegir-vos, si em permeteu, una petita prosa...
Sisplau.
Del llibre aquest nou, en primícia universal, eh?
En exclusiva.
Sí.
Exclusiva total.
Penso que això s'arriba a tot el món, això.
Va, diu així. Diu, el pas, el trot i el galop. Les existències avancen amb un Parkinson no medicat. I aquí m'agradaria fer un incís, això ja no és literatura, però això ho faig sempre a les lectures, que normalment sempre m'interrompeixo a mi mateix mentre xerro. Llavors, el Parkinson, una vegada vaig veure un documental que explicava de... Saps que la gent tremola quan té Parkinson? El fet és que, un cop... O sigui, si no està medicat, el Parkinson eventualment arribaria a un moviment tan fort que acabaria sent estàtic. I em va semblar preciós la idea de la contraposició de contraris, no? De dir, ostres, una persona que tremola comença a tremolar fins a un punt tan màxim que el moviment deixa de ser moviment per ser estàtic. Llavors, aquest poema fa... aquesta prosa fa referència a això. I ho deia així. El pas, el trot i el galop. Les existències avancen amb un Parkinson no medicat. Llegim junts els diaris, arrambadets en un banc d'aquells benignes, dels de seure pel carrer. Estabornits de realitat relativa, ens procurem un xoc fred, com els d'una picada de medusa. I per no tenir por, ens comprem cotxe nou, mobles nous, roba nova, droga nova, renovem el cercle d'amistats i els armaris d'estiu o els armaris d'hivern, i riu avall, tot això ens genera més por, més rancúnia, més contratemps i sanglots sincopats quan s'acaba el dia i la nit ja comença a cobrir-nos sota el seu mantell o el seu mall. Mm-hmm.
Sembla que parlis de les emocions que crea la competició dins de la societat.
No està malament, no, sí, no està lluny d'això. Està bé, és una lectura... Sí, aquesta societat competitiva que tenim, del cop de colze i el peu al coll, estaria malament.
Pau, ens anem acostant al límit de temps de l'entrevista, que tu saps que un dia potser et podríem dedicar molt de temps, però havíem previst un temps limitat dins del conjunt del programa. Què et vindria més de gust? Parlar-nos d'alguna activitat que hagis realitzat que tinguis en projecte, o llegir-nos un poema de Tancat per mancances? Que, per cert, també deus estar preparant algun llibre de poemes, a més, posterior a Tancat per mancances. No cal que ens avancis res, si no vols, però, vull dir, de lectura, però sí que havies insinuat que Tancat per mancances podia ser l'últim, i ja no serà l'últim, oi?
Aviam, el que havia dit és que Tancat per mancances era l'últim llibre de poemes que treia en el cercle en el que em trobava i en el fet de publicar poesia, que és una cosa heroica. Llavors, no serà l'últim llibre que publicaré, perquè ja hi estic treballant, però sí que serà l'últim llibre de poesia fins ara en aquest sentit. Per mi, Tancat per mancances trencava i tancava la trilogia que tenia, i ara els dos projectes més immediats que tinc són un llibre de proses, del qual us he llegit un petit fragment, un llibre en castellà, que aquest és l'altre front obert, que m'he traduït a mi mateix i ho publicarem per Espanya i les Sud-amèriques i el mercat internacional, i l'altra cosa serien els projectes de teatre, que tampoc en puc parlar encara. Però en quant a la poesia en català que havia fet fins ara, en els últims 10 anys, en teoria entro en excedència, entro en recés la història fins més endavant.
O sigui, és un recorregut que t'aniria bé aparcar durant un temps, vols dir?
El que passa és que...
Per desenvolupar altres habilitats.
Sí, exacte. Això per un cantó, i per l'altre cantó sento que ho he exaurit una mica. Uh-huh. O sigui, agraint-ho molt, he tingut la sort de poder publicar 3 llibres de poesia en català seguits i de poder fer molts recitals arreu del país, anant amunt i avall, veure una mica el que és l'escena, I no parlo a nivell institucional ni de premis, parlo del dia a dia, de la guerrilla de la poesia en català i de veure una mica com està tota la cosa, i em sento una mica havent tocat, no sé...
Sostre de vidre.
Sostre o fons, sí, sostre de vidre. Això ho va dir la Camacho l'altre dia, sostre sí, de vidre. Sí.
Ho diu, les feministes parlen del sostre de vidre que tenen les dones. Més enllà no poden accedir.
L'altre dia la Camacho,
sí,
en l'acte, va dir això de sostre de vidre, tu. Bueno, no, en tot cas, això, jo em sentia que havia conegut aquest circuit i tenia ganes de conèixer-en d'altres. Llavors, la meva trajectòria a partir d'ara està encaminada cap a altres sostres de vidre o cap a altres bòvedes o no sé què.
A mi m'ha sobtat gratament allò que has dit, que el llibre de Tancat per mancances s'ha reeditat d'alguna manera, perquè no és habitual, no?
Jo no estic molt orgullós d'això, perquè pensa que, mira, aquesta setmana precisament farà un any que es va editar el Tancat per mancances, el novembre del 2008, el dia...
D'aquí bé que ho digui, que fa... Sí. Que amb un any?
No, però és que va ser en 5 mesos. O sigui, va sortir el novembre del 2008 i a l'abril feien la segona edició perquè s'havia esgotat la primera. I això a mi m'ha de fer sentir molt bé en teoria, perquè no passa mai amb llibres de poesia en català d'un autor viu. I, bueno, els meus editors a Barcelona encara deuen estar bevent cava, no ho sé. Però, en fi, que era tot una petita victòria en aquest sentit.
Encara es pot trobar, doncs, Tancat per mancances, posem per cas Els Quatre Gats.
Sí, està a l'aparador dels Quatre Gats, i a l'Alguer també el podeu trobar, i a la Biblioteca de Sant Celoni i l'Escorxador també el podeu trobar. Però sí, és un llibre... Aviam, fa un any que està al carrer, ha tingut una vida molt maca fins ara, però en teoria seguirà tinguent vida.
Doncs concloem aquí l'entrevista que hem dedicat a Pau Gené. Li agraïm la seva presència en el programa i esperem que vulgui ser aquí també quan editi el proper llibre, sigui doncs aquest llibre que anuncia de proses poètiques o sigui per qualsevol altra nova publicació. I continuem amb el programa.
Gràcies a vosaltres.
Vinga, bona nit.
El noticiari.
Bé, amics i amigues, comencem el noticiari comentant una notícia que ha sortit. Moltes de les notícies que comentem aquí són de Vilaweb Lletres, i aquí parlem d'una que hem vist aquests dies, és la història del clàssic nord-americà Sherwood Anderson, desè premi llibreter. La novel·la premiada es diu Waynesburg, Ohio. És publicada per Bien Edicions. El Gremi de Llibreters de Barcelona i Catalunya va proclamar la novel·la Waynesburg, Ohio, del nord-americà Sherwood Anderson, Premi Llibreter 2008. El jurat considera que és un llibre extraordinari, imprescindible en la història de la literatura del segle XX, però d'un autor que encara no és gaire conegut aquí. En podeu llegir el primer capítol en PDF a la web de Viena. Per tant, si algú li interessa llegir això, ja sap on t'adarà.
Bé, la següent notícia que comentarem és una notícia que va sortir fa, penso, uns 15 dies o 3 setmanes, però fins ara no n'havíem pogut parlar. És una notícia que ens va cridar l'atenció. Resulta que la Federació d'Associacions de la Tercera Edat de Catalunya, la FATEC, va ser expulsada a mitjans de juliol de la Confederació Espanyola d'Organitzacions de Mayores, la CEOMA, en la qual estava integrada des de l'any 2000. I sembla que el motiu d'aquesta expulsió havia estat el fet d'haver demanat al president de l'organisme estatal, José Luis Meller, que rectifiqués unes declaracions en què denunciava els diners que es destinen a la política lingüística. Sembla que l'11 de desembre de l'any passat aquest senyor, aquest individu, Meller, va lamentar que amb una quarta part del que ha gastat Catalunya en política lingüística es podria finançar la prestació econòmica prevista a la llei de dependència per a tots els grans dependents de catalans. I des de la FATEC, des d'aquesta Federació d'Associacions de la Tercera Edat de Catalunya, es va lamentar aquest menyspreu per una cosa tan important per nosaltres com és la llengua catalana. D'aquí que presentessin una queixa demanant a aquest senyor que rectifiqués, atès que s'havia vulnerat l'article 1 de l'Estatut de CEOMA, en què es parla del pluralisme i la independència vers les institucions i partits. Sembla que el president d'aquesta federació, Mario Cugat, explica que si haguessin vist una mínima disponibilitat a entendre'ns, haurien cedit, però com que només van rebre atacs, aquests avis catalans van decidir plantar cara. I és per això que la federació, la FATEC, va decidir suspendre temporalment la participació a la Confederació Espanyola. O sigui, els avis catalans van decidir apartar-se temporalment, però llavors què van fer els espanyols? Doncs expulsar-los. Diu aquest, el Meller, el president dels espanyols, de la Confederació Espanyola d'Organitzacions de Majors, va engegar un procés demanant a la Comissió Jurídica de CEOMA si s'havia de procedir a l'expulsió de la FATEC. I no sé què en penseu d'això. Al final sembla que finalment es va tirar endavant l'expulsió i es va acabar aprovant per 27 vots a favor, 6 en contra i 6 abstencions.
Penso perfecte que estiguin separats. Jo penso que
a mi també em sembla molt bé.
A mi em sembla que...
Però els hauríem d'haver marxat, no d'haver estat expulsats.
És que no hauríem ni d'haver entrat. Això és el que passa quan tu trobes, després s'imposa una bon vent i barca nova i cadascú que faci la seva vida.
Què dius, Jordi?
Que em sembla que sí que és un problema greu aquest de la dependència i que es necessiten molts diners. Tant és així que, vaja, jo aboliria la monarquia i eliminaria el Ministeri de Cultura perquè tots aquests diners siguin indispensables per als grans dependents.
Exacte, però això el Meller no ho diu, eh? Què més, Jordi?
Bé, hauríem d'anar als resultats del premi, els premis concedits per l'editorial Bromera. Concretament parlaríem dels premis concedits a Balar Saragossà amb l'obra El valencià de Bernat i Baldoví, del passat al futur, ideologia i tast lèxic. L'editorial Bromera li va concedir aquest premi pel que fa referència, naturalment, a assaig. Abelard Saragossà és un professor d'Història de Llengua de la Universitat de València d'una sòlida reputació. Després tenim una novel·la de Joan Pons, escriptor menorquí instal·lat a Barcelona, que va guanyar el 21è Premi de Novel·la Ciutat d'Alzira per La Casa de Gel. Es tracta d'un cant a la vida i a l'amor. A més, es va premiar el poemari La joia sobre l'alegria de viure, d'Antoni Prats, un poeta de Sueca. Mentre que en l'apartat de publicacions científiques doncs es va premiar un estudi sobre nanotecnologia. I encara el premi de teatre va ser per Piti Espanyol, un guionista força conegut, per Mans quietes.
Bé, ara ja, amb aquest, ja estem ja al límit del temps del programa, per tant, Jordi ens farà la frase que toca, però abans hi ha una altra cosa especial.
No, a partir d'avui i fins al 13 de desembre substituirem aquesta secció anomenada La frase per una altra. No volen ser una Doncs aquest simpàtic espai, microespai dins el programa, que es podria dir, doncs, pensem en la independència o una cosa semblant, tindria com a objectiu, primer de tot, estimular l'audiència a la participació en la consulta popular del 13 de desembre, referida a la independència, i fer-ho també des del costat cultural. En primer lloc, avui el que farem serà recomanar l'assistència al debat que organitza el Centre de Debats del Baix Montseny, precisament sobre les consultes populars i que du com a subtítol El Baix Montseny decideix. Hi haurà convidats representant diverses forces polítiques de la població, la CUP, Convergència i Unió, Esquerra Republicana. Hi haurà també una representant de la plataforma organitzadora de consulta popular i encara hi haurà una representant de Sobirania i Progrés, una que és articulista al diari Avui i, a més, una coneguda economista i respectada economista que es diu Elisenda Paluzie. El debat serà a les 8 del vespre, aquest divendres 20, a la sala petita de l'Ateneu. I em sembla que el temps se'ns ha tirat tan a sobre que, en tot cas, recomanar alguna novel·la, perdó, alguna novel·la, no seria novel·la, algun assaig sobre la independència, ho deixarem per la setmana que ve.
Això mateix. Amb això ja acabem doncs, el programa 121. La setmana que ve, com sempre, a les 9 en punt, per aquesta emissora i per internet, ens trobareu a sentir Tirant de Llibres.
Molt bona nit.
Fins la setmana que ve.
Han fet el programa Francesc Pina, Jordi Plens, Empar Murelló, Helena Martínez Pons i Neus Barceló, coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Punt7 Ràdio. El proper dilluns, de 9 a 10 del vespre, ens tornarem a trobar en directe i des de la freqüència del 107.7 de la FM o des de la web www.santsaloni.org, tot clicant al logo de la ràdio que hi ha sota. Que tingueu una molt bona setmana.